Ciutadans de Catalunya.
La tramuntana és un factor excitant de tipus més allà de florisíac, però que no intervé en els moments de creació.
Aquest era en Salvador Dalí fa bastants anys. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Demà, 11 de maig, Salvador Dalí farà 81 anys. Dalí celebrarà aquest aniversari a la Torre Galatea, a Figueres, on fa vida reclosa des que el van donar d'alta després de l'accident que va tenir al Castell de Púbol a final d'agost de l'any passat.
Recordeu que Dalí va néixer l'11 de maig de 1904 al número 20 del carrer de Montoriol, de Figueres.
Va néixer en Salvador, Domènec, Felip i Jacint Dalí, fill de Salvador Dalí, cosí notari, i de Felipe Domènec.
Recordeu que 3 anys abans havia mort el seu germà, un altre Salvador, i que per això Salvador Dalí es va convertir en el centre autèntic de la família, sobretot per la tieta i la criada, Lucía.
Fins al punt, comenta un familiar, que quan el nen es posava malalt, tota la família queia malalta. No ha d'estranyar, doncs, que en Dalí creixés convençut de la seva pròpia excel·lència.
Curiosament, també, al carrer Montoriol havien nascut d'altres figuerencs il·lustres.
En Narcís Montoriol, l'inventor del submarí, i l'escriptor Carles Fages de Climent.
I molt a prop tenia la farmàcia el científic i historiador Alexandre Deulofeu, descobridor de l'anomenada matemàtica de la història.
Aquest Dalí, que als 3 anys volia ser cuiner, el 5 Gall i el 7 Napoleó, va decidir de sobte ser solament i totalment Dalí, i ho va aconseguir.
Des de l'any 1910 fins al 1929, segons el llibre de Santos Torroella, La mel és més dolça que la sang, Dalí practicarà diferents estils: puntillisme, impressionisme, noucentisme, mediterranisme sunyerià, purisme, cubisme, pintura metafísica, magicisme o elementarisme biomòrfic mironià.
I també entrarà en l'època anomenada lorquiana, una època marcada evidentment per l'amistat amb el poeta García Lorca, amb qui havia coincidit a la residència d'estudiants de El Pinar de Madrid durant el curs 1921-1922.
Aquesta és una època de clares tendències onanistes. Els quadres del moment així ho indiquen: calavera atmosfèrica sodomitzant un piano de cua, o El gran masturbador.
Gal·la, la de la mirada que travessa les parets, que havia vist per primera vegada Dalí a Cadaqués l'any 1928 i amb la qual Dalí es va casar en dues ocasions, l'any 37 i l'any 58, Gal·la el desviarà aparentment d'aquesta tendència.
Dalí ho reconeixia així: no em vaig tornar boig perquè Gal·la va assumir la meva bogeria.
L'any 1929, Dalí entra plenament en l'estètica surrealista.
Dalí afirma: el surrealisme sóc jo. Sóc l'únic surrealista perfecte i treballo dintre la gran tradició espanyola. Els místics espanyols sempre han estat surrealistes. Els francesos, ateus.
Un enfrontament amb André Breton, papa dels surrealistes, provoca l'exclusió de Dalí del grup surrealista.
Dalí diu de Breton: encara que pregonés el deliri i la llibertat, Breton era per damunt de tot cerebral i burgès.
L'any 1935, el seu llibre La conquesta de l'irracional, Dalí defineix el seu mètode paranoico-crític, que consisteix en la representació d'escenes de somni realitzades amb tanta minuciositat com si fossin de la vida real.
En una altra ocasió, Dalí també havia dit que aquest mètode consistia a arribar a imposar el deliri en la pràctica de la vida quotidiana, que en el seu cas es concretava a guanyar diners.
Afirmava també que no sabia gaire bé com s'havia d'aplicar, però que ell el practicava i aconseguia resultats extraordinaris. Dalí va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat el 21 de març de 1982 en un acte celebrat al Museu Dalí.
Aleshores va pronunciar aquestes paraules:
honorable president, l'honor que avui m'adona el vull convertir junt i partejar amb la Gal·la. La Gal·la que ha enviat expressament el camí dels enigmes, el camí blanc fresquíssim el camí blanc dels enigmes que fou el que Ramon Llull i Francesc Pujols esperaven arribar a l'enigma gloriós de Catalunya.
Ciutadans de Catalunya. Un programa de les emissores de la Generalitat.
Es podria dir que l'acte de l'entrega de la Medalla d'Or de la Generalitat tancava tota una etapa de la biografia del pintor de Cadaqués. Era gairebé l'últim acte públic no preparat pel seu clan en què apareixia i feia declaracions. Després d'això va començar una etapa de malalties i reclusió. Es va tornar a parlar de Salvador Dalí quan va morir la seva esposa Gala i, sobretot, quan va estar a punt de morir ell mateix de resultes de l'incendi de la seva cambra al castell de Púbol. Un incendi que va aixecar polèmica. Antics amics del pintor acusaven els seus homes de confiança actuals de negligència i aquests es defensaven dient que si en Dalí no havia ingressat immediatament en una clínica havia sigut per voluntat pròpia. A part de l'origen de l'incendi, quedava també obscura la causa de la desnutrició que tenia l'artista i que va contribuir a empitjorar el seu estat general. L'agost de l'any passat, poc després de l'incendi de Púbol, Rafael Santos Torruella feia aquestes declaracions.
Jo crec que és un assumpte de jugar de guàrdia. No en el sentit d'acusar a ningú, sinó es va produir un sinistre, no? Es va produir un incendi. D'aquest incendi es va donar, unes explicacions una mica confoses, rares. Però no que fos Dalí, qualsevol persona que li hagués sigut igual, el jugar de guàrdia és interessant. I molt menys si les causes no estan clares. Que si un cortocircuit o no cortocircuit es crema tota l'habitació. Un home solitari, que està allà solitari, de 80 anys, però envoltant per gent del servei. Infermeres, criats, parella de la Guàrdia Civil, supersecretaris, etc. Com pot passar tot això? És molt estrany. Jo de mala voluntat no crec, bueno, no estic la voluntat de ningú per saber-ho, no? No, jo en qualsevol cas... Jo el que dic és, primer, que no és clar, que hi ha contradiccions. Que hi ha contradiccions és que les coses no funcionen com deuen funcionar. Per tant, aquí s'ha produït alguna cosa que s'ha d'investigar i saber qui és el responsable. Perquè aquí s'han produït fets. Ara, per el que vaig sentint, aquí el que predomina és la donar com a raó la voluntat de Dalí, que tot el que es fa és per la voluntat d'en Dalí. Bueno, a mi no em poden fer creure que un home que el treuen mig moribund d'allà entre el fum que està tirat a terra, que el que està reclamant és que el fiquin ràpidament en un servei d'urgència d'una clínica, me'l vesteixin amb un vestit de fina especial i amb una camisa amb rodants i amb el gorro d'armillo i me'l portin no amb una clínica, sinó cap a Figueres a actuar amb el Teatre Museu, inaugurar una porta d'entrada que no té cap importància ni cap res, i per fer aquest show. Això jo no ho entenc, almenys jo no ho puc entendre.
D'uns anys ençà, a la vida de Salvador Dalí s'ha obert una etapa d'ombres. Un equip de periodistes, encapçalat per Màrius Carol, ha escrit un llibre sobre aquests últims anys que sortirà al carrer la setmana que ve. Rafael Vallbona entrevista Màrius Carol per les emissores de la Generalitat.
Màrius Carol és la persona que ha dirigit l'equip d'investigació del diari El País i que té a punt de publicar aquest llibre, El Último Dalí, un llibre que enfoca la vida de Salvador Dalí a partir dels últims 5 anys, una mica la part més desconeguda, més fosca de la seva vida. És així, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres el que hem intentat és... nosaltres en el moment en què ens plantegen fer aquest llibre, pensem que el treball que poden fer un grup de periodistes que encara que s'hagin aprovat el personatge des de diferents mitjans, perquè tots havíem arribat al Dalí a través de diaris o mitjans de comunicació en els que treballàvem anteriorment. Malgrat això, malgrat aquest coneixement previ, nosaltres no som historiadors, nosaltres no som biògrafs del Dalí. Llavors creiem que la feina que podíem fer, un equip de gent que ens posàvem a investigar, és intentar esbrinar el que havia passat en aquests darrers anys, els anys en què el Dalí ha deixat de ser un personatge públic, els anys en què el Dalí ha deixat d'omplir Mercedes de coliflors, els anys que ha deixat, doncs, de pujar-se dalt d'una tortuga o de fer algun tipus de show que sempre, doncs, sorprenia el personal, no? Llavors, aquest Dalí, fonamentalment, és el Dalí de després de l'exposició Beaubourg, que l'any 79, és el Dalí que se'n va a Nova York, que es troba malament, no saben exactament què passa, diuen, o sembla ser, que el que li va passar és una grip mal curada, van a veure diferents especialistes, els li recomanen que s'interni en una clínica, potser una clínica del Middle West o d'una zona on faci bon temps, com podia ser Florida, i llavors ell es nega en rotund i finalment doncs, va parar a Incosol, a Marbella. El periple que va des de fa 5-6 anys i des que el Dalí comença a trobar-se malalt, des que es produeix aquesta mena de tancament en si mateix, fins al Dalí d'abans d'ahir, és el que nosaltres pretenem incloure en aquest llibre.
Amb aquests últims anys del Dalí, jo crec que des d'un punt de vista periodístic són els més interessants, òbviament, perquè hi ha tantes coses estranyes. Bàsicament, suposo que hi ha tres eixos. Un seria el de l'evolució de les seves pròpies malalties, malalties tan físiques com psíquiques de vegades. Un altre seria el tema de la seva obra, falsificacions i producció, i un altre, evidentment, és el del seu entourage, dels capitans Moore, Sabater i ara Robert de Charns i el metge García San Miguel. Suposo que a partir d'aquests tres eixos es pot elaborar una tesi final de dir més o menys quina és en aquest moment la situació de Dalí i el seu clan, de la seva obra. Quina és exactament la situació? Perquè hi ha una sèrie de lluites d'interessos, una sèrie de temes molt foscos, de falsificacions, de denúncies que ha fet a l'Espàdem. Quina és en aquest moment la situació de Dalí i el seu clan?
Sí, mira, nosaltres la portada del llibre vam donar-hi moltes voltes, aviam qui hi posaven, i finalment la portada té un gran impacte, en tant en quant és una mà autènticament daliniana que intenta agafar una pera, un interruptor, que l'interruptor aquest, en definitiva, és el que va produir tota una seqüència de fets i de declaracions quan s'està a punt de cremar a finals de l'agost de l'any passat. Aquesta és una data clau. En el moment en què Dalí s'està a punt de cremar, es planteja bé què ha passat. Perquè la gent no l'ha pogut anar a veure, surt la família i diuen nosaltres no en sabem res del personatge, ningú ens ha consultat a quina clínica tenia que anar, no sabem si realment el tenen segrestat o no, surten un grup d'amics del Dalí, que fonamentalment era gent que tenia la porta franca anteriorment i que des de que el Dalí està malalt i des de pràcticament dels 5-6 últims anys no l'han vist, i comencen a dir que el Dalí era un home molt obert i que no entenen com és que ara no el poden veure. Llavors hi ha tota una sèrie d'especulacions. S'especula, primer, que si el Dalí doncs, està segrestat, que si el Dalí està sent objecte de manipulacions estranyes, que si... En fi, cada un diu la seva. Jo diria que, en definitiva, una mica el que passa és el següent, o el que hem intentat veure, el que passa és el següent. El Dalí, primer, ell no es troba, des de que està malalt, no es troba que és el Dalí d'abans. Llavors es produeix un procés involutiu, que això un dels psiquiatres que l'ha tractat, el doctor Ballús, ens ho explicava molt bé, i deia, en el moment en què ell no es nota pletòric, no es nota en forma, es nota disminuït amb la seva capacitat creativa, llavors ell fa una mena de procés del cargol, vull dir que es tanca cap a dins la seva closca, que es tanca cap a ell mateix i no vol veure ningú. Per què? Perquè sap que no és el Dalí que la gent coneix. D'aquest procés merament biològic i psicològic del personatge, perfectament intel·ligible, hi ha qui se n'aprofita. Això és evident. Per què? Bé, perquè si ningú té accés al Dalí, només que un petit reduït nombre de persones, aquestes persones poden fer i desfer a la seva pròpia o segons la seva pròpia creença. Jo el que diria és que l'equip de gent que hi ha al voltant són tres persones molt diferents: l'Antoni Pichot, el Robert de Charns i en Miquel Domènech. Jo diria que en Miquel Domènech és un home que és un advocat important de Madrid, és un home que té un despatx que és un despatx de tràfic d'influències, un home que el seu despatx, el seu gabinet, ha sortit quan s'ha parlat de la compra dels FAC, etc. És a dir, és un individu que belluga diners, que té un despatx important i que en el fons el que pretén amb tot, o que ha pogut pretendre amb aquesta història és doncs això, que el rebi el rei i figuren els diaris. En el cas de l'Antoni Pitxot també jo diria que és la persona que està al costat del Dalí per uns interessos més emocionals, en el fons. Però també n'ha tret una certa rendibilitat. Rendibilitat com pot ser que, bé, abans de fer-se l'exposició antològica a Madrid, el Ministeri se'n va donar compte que tenia que tenir content l'Antoni Pitxot i va fer una exposició antològica de l'Antoni Pitxot, que és un bon pintor, però jo diria que si no hagués estat, diguem, l'home de confiança, o quasi bé diria el fill que no va tenir mai el Dalí, doncs difícilment li hagués avalat al Ministeri aquesta exposició. Llavors, el tercer personatge és el personatge més gris, més vidriós, i jo diria que el que és el cas del Robert de Charles, que és un francès que la gran por que ha tingut, per exemple, mitjans oficials, tant des de la Generalitat com des de l'administració central, des del govern de Madrid, és que passés una mica com el Picasso, és a dir, que els francesos el fessin seu i que s'enduiessin, diguem, tot el que hi ha d'herència de la seva obra. Hi ha una frase del rei quan l'inauguració de l'exposició antològica a Madrid que diu que no ens passa com un Picasso. I això és molt clar. Vull dir, el rei aquí juga molt fort, demana estar entrat de qualsevol tipus de gestió, juga amb aquesta cosa una mica mítica de la corona, de la monarquia, que sempre ha sigut una de les obsessions del Dalí, i diu, jo faré el que hagi de fer, perquè el que no pot ser és que ens torni a passar com el Picasso, és que la major part de la seva obra doncs no està aquí, i que encara que aquí a Barcelona tenim un museu Picasso, però és més per la tasca dels amics i coneguts que no pas, diguem, pel que hagués pogut ser aquest museu. Llavors, davant de tota aquesta situació, jo diria que el Robert de Charles és l'home que intenta afrancesar el personatge, i també està lligat a una societat francesa que, mentre el Dalí visqui, en treu uns interessos, amb la qual jo diria que també té un interès econòmic important. En el fons, un se'n dona compte que el Dalí és una màquina, ha estat tota la vida una màquina de fer duros, i que tota la gent que l'ha envoltat, d'una manera més legal o menys legal, més lícita o menys lícita, més ètica o menys ètica, se n'ha pogut també aprofitar des d'un punt de vista econòmic.
Avi de dòlars, que li deia en Breton quan el van expulsar del grup surrealista.
I està molt ben definit.
Sí, oi? Escolta'm, a banda de la situació aquesta en el moment actual, l'obra, que és l'altre gran secret, què passa exactament? Hi ha qui diu que realment el que hi ha en el Museu Dalí de Figueres no val un duro, que són piles de pneumàtics i pans i barques i molt poca obra de valor. Hi ha també qui diuen que les falsificacions es compten per milers, que concretament, i cito paraules d'un article publicat en El País, diu que se li donaven amb ell piles de fals perquè anés firmant. Sí, perquè anés firmant. I entremig de tot això hi ha, per exemple, col·leccionistes amb propietat seva molta obra de Dalí, hi ha els interessos de l'Spadem. Com està tot això?
Mira, anem per parts. El tema del Museu Dalí, jo diria que el Museu Dalí no té grans obres, però sí que d'alguna manera és molt interessant per conèixer les claus del Dalí, del personatge. Hi ha el que en diu una mica la Cambra del Tresor, que allà sí que hi ha algunes obres absolutament excepcionals. Llavors, per què és important el Museu de Figueres? Perquè el Museu de Figueres és el segon més visitat després del Prado, i això que el Prado doncs, és gratuït i el Museu de Figueres és bastant car. Doncs perquè hi ha un interès pel personatge i perquè aquell museu és una mica això, un teatre-museu, on el Dalí representa i constantment incorpora encara ara nous elements que serveixen per entendre el personatge. Perquè el que és fascinant del Dalí que és un personatge que et dona claus. És una mica com les novel·les de misteri, que et va donant claus perquè al final sàpigues una mica qui és l'assassí, encara que tampoc al final queda clar.
Tot ha de coincidir amb un museu de Figueres que estarà coronat per una cúpula geodèsica de l'arquitecte més monàrquic del món, que és el geni d'Espanya, que és Emilio Piñero, que fa unes cúpules reticulars sublims i que va a coronar, diguem-ho així, i a xuplugar la màxima anarquia espiritual, perquè el Museu de Figueres té que ser la meca de l'art modern mundial.
El Museu de Figueres pot ser molt important perquè el testament, encara que no l'ha vist ningú, nosaltres hem vist, això sí, el testament de la gala, que no havia, que no l'havia tingut mai físicament a la mà. Jo en tinc una còpia del testament de la Gala. La Gala i el Dalí tenien dos testaments bessons, o sigui, simètrics. Llavors, en aquest testament, un s'ho deixa pràcticament tot a l'altre i diu que en el futur això passarà a l'Estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya. I si hi hagués qualsevol tipus de litigi, fins i tot no crea la figura del Marc Masó, com s'ha rumorejat, sinó que queda molt clar que hi ha una figura que és el màxim responsable, diguem, del poder judicial qui acabarà decidint. Llavors, hi ha un darrer testament del Dalí, un testament que fa el Dalí fa cosa d'un any i mig, una cosa així. I tot dona a entendre que no hi ha variacions substancials en el que és a qui deixarà l'obra. Llavors, previsiblement, una part important de l'obra anirà a Madrid i una altra part important de l'obra anirà a Catalunya. Llavors, la Generalitat i el govern de Madrid seran qui decidiran o qui, en últim terme, s'hauran de posar d'acord. Què vol dir? Que tot dona a entendre que el Museu de Figueres, que ja és molt important, passarà a ser més important perquè part d'aquesta obra es quedarà allà. Llavors, l'altra banda de la qüestió és dir, què passa amb l'obra del Dalí? El Dalí, sens dubte, que és el personatge més falsificat en aquests moments. Per què? Perquè també ell ha jugat una mica amb el tema de les falsificacions. Ell és l'home que un dia se'n va donar compte, doncs, que podia ser això, una màquina de fer bitllets, i era ell mateix qui, doncs, rebia, doncs, els ricatxos dels Estats Units i de Texas i dels diferents estats del sud, els rebia, doncs, a l'habitació de l'hotel i els hi firmava dibuixets i tal, i els hi feia pagar, doncs, no sé, 10.000 dòlars. I aquells 10.000 dòlars servien, potser, per pagar, doncs, la compte de l'hotel Sant Regis que estava, doncs, la setmana següent. Què vol dir això? Doncs que ell s'ha adonat compte que era molt fàcil per ell fer diners. I amb el Peter Mull, això reconeix el seu exsecretari, doncs van descobrir que per fer litografia és el sistema més ràpid, en lloc d'anar-les fent una a una i tal com s'ha de fer, doncs li feia firmar fulls en blanc. Agafaven fulls d'arxemarí o fulls dels grans de la litografia i ell anava signant. I fins i tot feien una mena de concurs i l'altre li anava dient molt bé, aviam si batim un rècord, i es deia que firmava o que signava, doncs 1.000 papers per minut. S'ha dit molta cosa que tampoc se sap si és certa, no? El que passa és que sí que va potser fer doncs 60 o 70.000 signatures que de paper en blanc, el qual permet obra incontrolada tot el que vulguis. Si a més te n'enteres que hi ha hagut gent que molt a prop de l'entorn del mur que ha après a fer la signatura del Dalí i que en va fer unes quantes més, doncs només de litografies la cosa ja és absolutament fantàstica, el volum de falsificacions. Però a més als Estats Units, què passa? Que hi ha hagut un gran interès per la figura del Dalí i allà tenim constància que fins i tot la FBI va emprendre una campanya per intentar saber què està passant. Perquè pensa que, tornant al tema de Texas, se sap que allà s'ha incorporat doncs molta obra falsificada del Dalí, moltíssima. I com se sap si un quadre és falsificat del Dalí o no? Pues sí, el Dalí ho diu, però el Dalí tampoc està en massa condicions de dir gran cosa en aquests moments, no? Llavors, el que té un quadre que no sap si és falsificat o no és falsificat, prefereix no preguntar-ho en aquests moments, prefereix no preguntar-ho per una raó molt clara, perquè mentre ningú li digui que allò no és un Dalí, si el Dalí, doncs d'aquí a quins temps desapareix, doncs en principi allò serà un Dalí. El mateix Dalí no sap tot el que ha fet, hi ha dubtes sobre coses molt concretes que ha fet ell. Ell, quan a l'any 83 li ensenyen un catàleg d'una exposició d'obra que té el Peter Moore, que es va fer a Perpinyà, dubta, diu, això no ho he fet jo, parlant d'un dibuix d'en Freud. Els mateixos col·laboradors diuen, no pot ser, però si això nosaltres sempre havíem pensat que era teu. És a dir, hi ha dubtes molt clars sobre obres que ell ha fet i que fins i tot ell mateix no acaba de recordar si és seu o no. I fins i tot el litigi, doncs, per saber si aquesta era una obra falsificada o no, es va parar. Es va descobrir que aquella exposició de Perpinyà, hi havia altres obres que sí realment havien estat falsificades o que no estaven signades i que li havien posat després la signatura, però en el cas aquest, doncs, es va parar el litigi perquè encara no se separa si allò era un Dalí o no era un Dalí. I si el mateix Dalí no ho pot reconèixer, em diràs qui pot reconèixer.
Ciutadans de Catalunya. Un programa de les emissores de la Generalitat.
Avui a Ciutadans de Catalunya parlem de Salvador Dalí amb motiu del seu 81 aniversari. Dels últims anys de Salvador Dalí, els més obscurs de la seva vida, ens en parla Màrius Carol, que ha preparat un llibre sobre aquesta etapa del pintor.